Dos quarts d'onze del matí, fem repàs. Nit de Nadal, dia de Nadal, Sant Esteve, nit de Cap d'Any, dia de Cap d'Any i dia de Reis. Dies en què ens trobem amb la família i amb amics, dies en què, a part de la companyia, les taules estan ben plenes d'elements i els excessos, vaja, són inevitables, o potser no. Avui volem parlar sobre com podem aconseguir preparar àpats equilibrats. Per això tenim en comunicació, a hores d'ara, la dietista de Mútua Terrassa, Montse Iborra. Montse, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui volem parlar, ja t'ho hem dit a l'entrada de la secció, sobre com podem fer que un àpat del Nadal sigui sa i sigui bo a la llarga. Per tant, a l'hora d'anar al mercat a comprar, què hem de tenir en compte?
Bé, primer de tot, el que s'ha de tenir molt clar és fer un menú amb antelació suficient, és a dir, planificar una mica el que volem cuinar pels àpats festius, tenint en compte una mica cap a qui va dirigit, és a dir, quin nombre de comensals tenim, si tenim gent gran, si tenim nens a casa, perquè probablement el menú variarà una mica.
Clar.
En funció d'això, doncs, poder planificar quines racions, quins aliments, quines quantitats, també per optimitzar la compra i no comprar més del que necessitem. I a partir d'aquí, doncs, comprar-lo just, el que necessitarem per aquell àpat i res més. Va molt bé amb els àpats de Nadal, que parlem de vegades de productes, doncs, que quan s'acosten les dates s'eleva el seu preu, doncs poder fer una previsió i sobretot quan ens referim a carn, a marisc, a peixos, poder fer una compra amb antelació suficient. Llavors això es pot guardar i ajustar més, doncs la resta de productes es poden comprar més ajustats, però aquests en concret es poden avançar.
Molt sovint quan pensem amb aquestes festes de Nadal i amb els àpats, molt sovint equilibri i menjar de Nadal sembla que siguin antònims, però es pot aconseguir un menú equilibrat?
I tant, sí. Només s'han de tenir en compte alguns aspectes i es pot aconseguir un menú festiu, un menú agradable, atractiu, amb el que puguem gaudir tots, i que a la vegada doncs, tingui en compte alguns detalls perquè pugui ser suficientment equilibrat, perquè no sigui un menú doncs, que ens suposi un gran estrès per al nostre organisme.
Però això és complicat, és molt complicat d'aconseguir, perquè sempre mirem de quedar bé amb tothom i això es fa complicadíssim de dir, ostres, mira, vaig a fer un menú que sigui equilibrat. Podem fer possible que la gent quan acabi de menjar, de sopar, digui, mira, m'he quedat bé però no estic a punt de rebentar?
Sí, jo crec que sí. Simplement tenint en compte tres aspectes concrets que ara intentaré resumir.
A veure.
Un, hem d'incloure sempre en un àpat una proporció, algo de vegetal. Que pot ser, no cal que sigui la típica amanida, sinó que pot ser una amanida molt festiva, molt atractiva,
sí,
amb ingredients diferents i pot ser un primer plat. O, per exemple, podem optar per cremes, una crema de bolets, que sigui, doncs, també que pot ser molt bona, pot ser molt lleugera, o bé utilitzar les verdures i les amanides com a guarnició dels segons plats. És a dir, podem utilitzar verduretes tallades tipus baby, que tenen un aspecte més festiu, saltejats de verdures variats, amb el que estem una miqueta compensant el segon plat, que acostuma a ser com més contundent.
I tant.
I d'aquesta manera compensem, incloem, no?, aquesta proporció de verdura o d'hortalissa crua que nosaltres doncs, necessitem, no?, per poder dir que aquell àpat realment és equilibrat. L'altre element que ha de ser-hi per ser equilibrat i que acostuma a no faltar mai és el plat proteic. No? Quan parlem de la carn,
sí,
del peix, del marisc, aquest acostuma a ser, a estar sempre present. Llavors, en aquest sentit, només apuntar que les carns que acostumen a ser menys greixoses, com per exemple el gall dindi, que és una au que té molt poc greix, és un plat que és molt festiu, es pot utilitzar, o per exemple doncs, el garrí, no?, que també és un altre plat típic d'aquestes festes, que té una proporció de greix molt baixa. I per darrer punt, un altre element que no ha de faltar i que tampoc acostuma a faltar és l'aliment que ve del cereal, el farinaci, o com la patata, que dona aquest hidrat de carboni, aquesta energia, que no cal que estigui en molta proporció, però sí que una petita proporció de patata, de pasta, d'arròs, o simplement, si hi ha uns canapés d'aperitiu d'entrant, doncs amb les torradetes ja estaria present, no?, aquest element. Per tant, resumint, verdures, hortalisses, aliment proteic i una petita proporció de farinaci.
Fantàstic. Tu, doncs així aconseguim un menjar equilibrat, sigui pel Nadal o també, escolta, això també es pot exportar a la resta d'àpats a la resta de l'any, per què no?
I tant.
Clar, però hi ha una cosa que això sí que costa una mica més de solucionar, Montse, que és quan la sobretaula, això ja complica una mica més la cosa. Que si bombons, que si fruits secs, que si els mantecaos de tota la vida, dolços... com ho fem per vèncer aquesta temptació i aquesta gula de dir, ui, és que me'ls menjava tots?
Clar, un aspecte a tenir en compte, i que no hem parlat abans, és el tema del postre. Si nosaltres fem aquest sobretaula, que acostumen a ser sobretaules llars i que, bueno, doncs, familiars, i acostumem a anar a picar, no?, això que justament comentes, està molt bé el poder ja fer un postre que sigui molt lleuger. És a dir, un postre a base de fruita fresca, per exemple, una macedònia que sigui, doncs, atractiva, o un sorbet de fruita, per exemple, estaria molt bé perquè si fem un postre contundent i darrerament traiem la safata amb els polvorons, amb els torrons, amb les neules, es complica tot una mica. Llavors, una cosa que es pot fer, i jo aconsello normalment als pacients, és que quan estan fent aquest sobretaula, s'agafin un platet i s'intentin posar allò que picaran d'aquell sobretaula en un plat. Perquè quan tenim plats comuns amb els que anem picant i anem xerrant, és molt difícil controlar-te i al final no tens consciència del que estàs menjant.
Clar.
Per tant, quan hi ha plats comuns, va molt bé poder dir, escolta, jo menjaré això, 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 una mica de cada, i ja està. I a partir d'aquí, doncs ja està, ja parem, no? I ens haurem com repartint una miqueta, no? Més que res per prendre consciència, perquè si no és un acte bastant automàtic, no? Jo vas menjant i vas xerrant a la vegada.
Sí, com sigui, encara que aconseguim fer un àpat equilibrat, Montse, sí que és veritat que són uns dies en què, com bé deies, això d'estar amb la família, amb els amics, anar xerrant, vas menjar sense adonar-te, sí que ens passem sense voler una mica de la ratlla. S'ha de fer alguna cosa els dies posteriors o els anteriors per contrarrestar tota aquesta càrrega?
Hi ha diversos trucs, que dic jo, per poder... fer més portable tot això, no? Perquè no sigui això tan problemàtic. Un tema és l'abans. Jo sempre dic que el Nadal, les festes, han de començar una miqueta doncs, quan s'acosta les festes de Nadal.
Clar.
I el tema és que als supermercats ja tenim productes nadalencs des del setembre, gairebé. Llavors, va molt bé ajustar, sobretot, el tema dels postres dolços, comprar-los quan s'acosta aquestes dates. Perquè si no ens trobem que comencem a menjar polvorons a l'octubre. Llavors, clar, això ja se'ns allarga moltíssim, no?
Clar.
I moltes vegades ens queden restes que ens acabem menjant també al febrer. Per tant, l'època de Nadal s'estén moltíssim i no es concentra ben bé els dies doncs, concrets, no?, de les festes aquestes. Aquesta és una. Una altra és durant les festes. Durant les festes hem d'intentar compensar aquests àpats. Aquests àpats acostumen a ser àpats que hi ha molt més greix,
sí.
Hi ha molt més sucres i són coccions o tipus d'aliments que fan la digestió difícil, que ens dificulta la digestió. Llavors, com podem compensar això? Importantíssim intentar no saltar-se àpats. Intentar fer igualment àpats discrets,
sí.
Però repartits. És a dir, si jo tinc un sopar important aquesta nit, perquè és un sopar de Nadal i sé que menjarem més del compte, aquell dia haig de berenar. I més important que mai és que bereni aquell dia. Encara que sigui una fruita, un iogurt,
sí.
Un got de llet, perquè això em farà contenir aquesta gana i no arribar amb una excessiva ansietat per menjar a l'hora d'aquest àpat. Llavors, una altra cosa a tenir en compte durant, diguéssim, aquest àpat festiu, és que els àpats que no són festius haurien de ser àpats en els que predominés molt l'obert.
Ah, amiga.
Les fruites, les hortalisses, les amanides, perquè això té moltíssimes vitamines, moltíssims antioxidants, que ens ajudaran una miqueta a fer relaxar el nostre fetge, el nostre sistema digestiu, que l'estem exposant a un treball extra, diguéssim, aquests dies.
Ja veus,
llavors hem d'intentar compensar. Si hi ha un àpat que no mengem alguna proteïna, que no mengem carn, peix, no pot passar res, perquè com que aquests dies en mengem bastant i per sobre del recomanat, vull dir, si intentem fer una dieta una miqueta més a base de verdures i amanides, estaria molt bé per poder compensar.
Hi ha molts que pensen, mira, ara quan comenci l'any 2014, després de Reis, ja em posaré amb la dieta, per tant ara, no sé si ho dic pensant així, però a rebentar. Això no és bon plan, tampoc.
Això no ens va gaire bé. Primer perquè jo penso que no ha de ser incompatible el gaudir d'un àpat que sigui festiu i fer una mica d'accés, no ha de ser incompatible amb poder menjar bé, amb fer un estil de vida saludable. De fet, la dieta equilibrada, la dieta mediterrània, doncs ja contempla que hi hagin aquests extras, no?, una mica dintre de la nostra alimentació, dels nostres costums, no?, a nivell de cultura. Llavors, una mica la idea és que hem de tenir tot el cap que hem de menjar sempre bé, saludable, i clar, amb aquest enfoc de no haver de fer dieta, sinó simplement menjar de tot, variat i en proporcions ajustades amb el que ho necessita, intentant sempre que els sopars siguin molt lleugers, perquè és l'hora que ens anem a dormir i és l'hora que habitualment tots fem una mica més d'excés, perquè és l'última hora del dia que estem més relaxats, que venim de la feina i que quasi que ens premiem menjant de tot i força. Mm-hmm. Llavors, tenint aquests aspectes en compte, els àpats de Nadal no han de ser un ara vaig-se per totes, perquè si tu ja menges bé, si tu fas petits extras, però d'alguna manera una mica més controlada, doncs el Nadal és un àpat més festiu amb el que si fas aquestes compensacions, doncs tampoc cal que te l'agafis com un ara todo vale. De fet, pots menjar de tot, però bueno, una mica amb moderació.
Doncs ens quedem amb això, aquesta moderació, és una època per disfrutar, mm-hmm, però també hem de pensar una mica amb el cap cap a això, per això el tenim. Exacte. Montse Ibarra, dietista de Mutua Terrassa, gràcies per atendre'ns avui aquí al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i que passis unes molt bones festes.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i moltes festes a tothom, que gaudiu dels àpats, val? Però això també, cuidar la salut.
Vinga, que vagi molt bé, gràcies.
Bon dia, adéu-siau.
I ara que sabem què hem de fer per gaudir d'uns àpats equilibrats, també volem tenir un punt de vista mèdic. Ens acompanya via telefònica el cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Lluís Mont. Doctor Mont, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Gràcies per atendre'ns al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Primer de tot, àpats equilibrats. Aquesta és la clau. I si quan s'acaben les festes no hem fet cas als consells que ens ha donat ara la dietista Montse Iborra, a què ens exposem?
Home, en principi el problema és la continuïtat en les actituds, no?, sobre la salut, i per tant és, bueno, m'he passat o no m'he passat. Clar, si tu tens una dieta i un exercici equilibrat tot el temps, que et passis o et deixis de passar 4 dies té una relativa importància, no? Sí. Per tant, jo crec que sí, el que podem dir, que tothom ho sap ja en aquestes alçades, una altra cosa és que ho faci, és que hi ha d'haver un exercici regular i una dieta equilibrada, i això és bàsic per la salut. I a partir d'aquí, que ja, diguem-ne, que això és un principi que tothom accepta, la dificultat està en portar-ho a la pràctica, no?
Clar.
Per tant, a vegades doncs ens trobem des de la qui fa un excés d'esport, tenim com dos patrons de conducta, que un és massa esport i l'altre és sedentarisme, no? Mm. I la salut està en l'intermig, i per tant aquí és la... Hi ha qui pensa que perquè corre maratons està fent salut, no? Això no és fer salut, això és fer esport, divertir-se, però no és... La salut és exercici moderat i dieta equilibrada, no? Mm. Diguem-ne.
Al final és buscar aquest equilibri en tot. Potser la paraula que hem de seguir, l'exemple, és equilibri. Ens podríem centrar en això i ja podríem, vaja, fer una vida saludable. De tota manera, en aquests dies de Nadal sí que ens trobem que hi ha uns excessos de menjar. I clar, molt sovint pensem, ostres, pot ser que hi hagi algun ensurt, que alguna persona que pateixi del cor es pugui veure amb algun ensurt?
Bé, mira, això quan tens un problema cardíac és quan menys t'ho esperes, no? Vull dir que, per tant, que pugui haver un infart o un trastorn és molt casual, no? Passen coses, però tu, per exemple, si deixes de prendre medicació o et puja massa la pressió perquè, jo què sé, has menjat amb massa sal i has begut massa, i, o sigui, els canvis que tenim en les persones que tenen una salut més delicada, qualsevol canvi pot desequilibrar, no? O sigui, una malaltia crònica estable és una malaltia crònica que es pot descompensar, no? Mm-hmm. I per tant, què passa? Doncs a vegades et trobes, no sols pels Nadals, et trobes gent que, bueno, com que llavors va de viatge, deixa de prendre medicació, tal, i puja la pressió, llavors té un problema, esclar. Hem de ser conscients que, sobretot, la gent que ja se sap que té una malaltia crònica s'ha de seguir comportant com s'ha comporta habitualment per prevenir descompensacions, per entendre'ns, no?
Sense tenir en compte, clar, ara acabes de comentar aquestes persones que potser deixen de prendre la medicació durant aquests dies, més enllà d'això, quins tipus de menjar o quines conductes alimentícies, podríem dir, poden ser detonants d'algun problema cardíac?
Home, d'entrada l'accés d'alcohol, per exemple, no? Vull dir, qualsevol accés d'alcohol és un perill. Mm. És un perill. Si és molt bèstia, doncs, fins a desencadenar pancreatitis, hepatitis alcohòliques, però també en situacions menys, sense arribar a una situació molt dramàtica, sí que l'accés d'alcohol, pues, canvia la situació, no? O sigui, ens canvia el metabolisme, no? Llavors, si durant 2 o 3 o 4 dies estem permanentment fent àpats abundants i bevent molt d'alcohol, això és una cosa claríssima, no?, per exemple. Mm-hmm. D'altra banda, l'accés de menjar, doncs, sempre el que és un empatx, no?, i això no cal ser metge, no?, per veure que realment pot arribar la cosa a un nivell pantagruèlic, i això segurament és el que hem d'evitar, no?, perquè de vegades tendim a les grans racions de menjar quan no es tracta de menjar molt, si no pots menjar un menjar molt bo i no menjar-ne tant, no? Si et poses un plat d'arròs, te'n pots posar la meitat, no? I és igual de bo, home. Per tant, jo recomanaria més qualitat que quantitat, per entendre'm, no?
Més qualitat que quantitat, vaja.
Exactament, si tu tens un dinar molt especial perquè és Nadal, i etcètera, doncs pues fantàstic, no? Però procura no passar-te amb la quantitat, centra't més en la qualitat.
En aquests dies, doctor Mont, es troben més emergències que de costum en aquest sentit, o passa això de que quan hi ha vacances les urgències estan més buides que altres dies?
Sí, en general les urgències estan més buides, per això passa per raons, potser perquè la gent està més tranquil·la, perquè a l'hora que doncs menges més, però també no treballes i estàs relaxat, i hi ha tot un component d'estrès i en els infarts, per exemple, no, que no s'ha de menys tenir. Però fer estadística de tot això és molt difícil, perquè també hi ha més gent que està viatjant, també hi ha gent que està fora, també llavors dius, bueno, per què baixa tal patologia en aquesta època de l'any, no? Perquè hi ha menys, o perquè baixa el número de la feina als hospitals de l'estiu? Perquè la gent està fora, està de viatge, perquè justament a l'estiu la gent està menys malalta, no? Llavors, en concret, en general, el que més repercuteix sobre els hospitals són les epidèmies de grips i infeccions respiratòries, no? Això és el que fa anar més de bòlit als hospitals. O sigui, resulta que l'epidèmia de grip coincideix amb els Nadals, doncs serà un follon, sigui com sigui, no? Aquest és el greu problema, jo crec.
No volem ser alarmistes, òbviament que no, però, doctor Mont, la gent és prou conscient de la seva salut cardíaca?
A veure, nosaltres, la vida té unes exigències, no? I llavors el que no podem, és evident que el cos el posem sempre a prova, no? I per tant, ningú pot viure com en un balneari, això està fora de tot dubte, no? Ja sabem que l'ideal és no tenir molt d'estrès, no treballar 8 hores per comptes de 12, poder descansar els caps de setmana, no? Però malauradament, doncs, la vida ens exigeix, no? Per tant, què hem de fer? El que sigui possible, no? I jo crec que tendir a la salut també és un problema que va molt més enllà de la cura individual. Té a veure amb moltes coses que són socials, no? I aquest és el tema. O sigui, és dieta, però també és horaris de feines, estrès, condicions laborals, això és salut, no? Si només ens centrem en l'infart el dia que està per l'artèria, ja hem arribat tard. O sigui, el que estem aconseguint millorar l'esperança de vida, la millorem per les tècniques mèdiques, però sobretot per la qualitat de vida.
Doncs hem de mantenir aquesta actitud de cuidar-nos dia a dia i no només quan hi ha el problema. Doctor Lluís Mont, cardiòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, columnista també d'aquesta casa, de cuat.cat, podeu llegir els seus articles els dilluns. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons Matins en Xarxes, i que tingui unes molt, molt bones festes.
Igualment, molt bones festes per tothom.
Quan queden 11 minuts per arribar a les 11 del matí, també volem fer ressò d'una moció institucional per lluitar contra el malbaratament d'aliments que va arribar des de l'Ajuntament de Sant Cugat al febrer d'aquest mateix any. Creiem que val la pena sentir-la sencera, per tant ens disposem a fer-ne la lectura. Diu així: atès que l'actual situació de greu crisi econòmica que estem patint ha ocasionat una marcada pèrdua de teixit productiu i de llocs de treball que fa que cada vegada hi ha hagi més persones que pateixen una situació de pobresa fins al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les necessitats bàsiques com són l'habitatge i l'alimentació. Atès que les mesures dels governs d'Estat i de la Generalitat per fer front a la crisi han comportat la reducció de drets i prestacions i serveis que feien de suport i de coixí a les famílies amb rendes mínimes, com per exemple la modificació dels criteris per tenir dret a la renda mínima d'inserció, atès que l'última enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya feta pública l'any el mes passat, l'octubre de 2012, diu que un 30% de la població catalana viu amb risc de pobresa i exclusió social, que el 22% de la població té uns ingressos anuals de menys de 8.500 euros i que el 40% no pot fer front a una despesa imprevista, també atès a les feines que fan ONGs i Nacions Unides, també que el malbaratament de menjar també té efectes ambientals. Recordem que el tractament de menjar comporta que cada cop hi hagi més emissions de CO2. També atès que els mercats municipals de la ciutat i els supermercats i botigues de menjar es troben amb la realitat diària d'haver de gestionar què fan amb productes frescos, s'han pres una sèrie de mesures des de l'Ajuntament. En primer lloc, engegar una campanya de sensibilització per tal de conscienciar els establiments comercials i també la població de les conseqüències mediambientals i ètiques de llançar el menjar. També s'habiliten mecanismes adients que faciliten el servei de recollida dels establiments alimentaris per tal que els productes aptes pel consum arribin a entitats d'acció social, banc d'aliments i menjador social. També s'estudia la taxa de residus dels establiments comercials per aplicar una discriminació positiva d'aquells establiments que estiguin contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa. També s'estudia el disseny i l'aplicació de mesures similars a la proposada en aquesta moció en totes les etapes de producció i distribució d'aliments per tal de reduir a tots els nivells el malbaratament de menjar que sigui susceptible de ser aprofitat amb una finalitat social. I també s'inclouen iniciatives que es donen a terme relatives a lluitar contra el malbaratament alimentari en el marc del Pla contra la Pobresa i l'Exclusió Social que està elaborant l'Ajuntament de Sant Cugat. I tenint en compte aquest marc legal, avui hem volgut desplaçar-nos fins als mercats de la ciutat, concretament al mercat de Torreblanca, per saber un parell de coses. Primer de tot, quines vendes estan tenint els mercats últimament, com lluiten contra aquest malbaratament i per saber també què compren i què no compren els consumidors enguany, que opinin sobre el preu dels aliments que compren. Per això tenim ara mateix en comunicació des del mercat de Torreblanca la nostra companya Eva Garrido. Eva, molt bon dia.
Bon dia. Com em sents, Sergio? Em sents bé?
Et sento perfectament i vaja, també sento l'ambient que s'hi respira aquí al mercat de Torreblanca. Com ho veus, tot plegat? Hi ha molta gent comprant aquestes hores?
Doncs mira, he de dir que no hi ha gaire gent comprant aquestes hores, però sí que veig els paradistes molt atrafegats.
Fantàstic.
He passat per aquí i veig aquí la gent, per exemple, les botigues de pernil, tallant pernil. Bueno, veig que estan fent feina, però no hi ha gaire moviment, això sí.
Val, fantàstic. Avui el que volia saber, Eva, és sobretot com estan anant aquestes vendes nadalenques i com lluiten els establiments contra el malbaratament alimentari.
Doncs mira, tenim aquí el Rafa, el propietari de la peixateria Rivera Manero, que està aquí amb nosaltres per comentar-nos una mica tot això. Bon dia, Rafa.
Bon dia.
Mira, en primer lloc, ens agradaria preguntar-te, primer de tot, ara que s'acosta Nadal, la gent compra molt més que altres èpoques de l'any?
No, sobretot aquesta setmana és de les més dolentes de l'any, perquè la propera setmana és Nadal i aquesta setmana, bueno, estan més pensant el que faran, el que no faran, i, bueno, la venda aquesta setmana és molt fluixeta.
És a dir, fins al dilluns o al dimarts no, aquí no hi haurà molt de remombori, no et veurem atrafegat.
Bueno, el peix sobretot, sí, són aquests dies, el pollastre, la carn, cada cicle té els seus dies de més sortida, de menys sortida. Nosaltres el peix és l'últim dia, el dilluns, dimarts. El pollastre, la carn, clar, qui fa el brou de Nadal, tot això ho pot comprar el dissabte o el cap de setmana, anar preparant.
I què t'anava a preguntar? La gent quin peix compra?
Sobretot és de marisc i coses per fer el fons, pica-piques.
Es compra aquí el típic besugo que diuen tant que ve de Madrid i que s'ha inculcat aquí?
No, aquí no gaire. Aquí no té gaire sortida el besuc.
Els santcugatencs no en compren gaire de besugo.
No, la veritat que aquí almenys a la meva parada no gaire. I pel que jo veig de les altres tampoc és.
Sergio, què me'n dius? Diu que aquí els santcugatencs no compren gaire peix, més marisc.
Vaja bé, home, són les festes el que toca. Això. També el marisc és molt típic, d'aquestes festes, per tant, tampoc ho veurien
rectifico,
com una cosa estranya.
Besugo, que en català, perdoneu-me, no sé com es diu, ens està dient el Rafa, en tot cas, besugo, però que sí que se'n compren altres coses.
Vaja, amb això vaja, ja és bona senyal. Escolta, m'agradaria saber, Eva, i ja per anar acabant aquesta connexió, ens queden pocs, un parell de minuts per acabar, és què fan els paradistes amb el menjar que els sobra quan acaben aquestes festes del Nadal?
Mira, doncs sí, això li preguntaré al Rafa, perquè precisament té una parada de peix fresc. Què feu amb el peix que no s'acaba venent, amb l'excedent del menjar?
Ens el mengem.
Te l'emporteu a casa?
Clar, que tens que fer.
Clar que sí.
Amb la família i, bueno, reparteixes, no hi anem pas. La gent que treballa i et toca menjar peix.
Doncs sí, Sergio. Mira. Suposo que deu ser la campanya contra malbaratament alimentari que s'està posant en marxa ara.
Exacte, l'important al final és que no quedi res de menjar que acabi a la brossa. Això és el que més ens interessa, que no hi hagi un malbaratament, que no es desperdici aquest menjar. Per tant, amb això ens quedem ben satisfets. Eva, avui una connexió molt breu, però hem pogut tenir un punt de vista, i trobo que molt representatiu, del que ens troba als mercats durant aquestes festes de Nadal. Gràcies per aquesta connexió i ens trobem per aquí a la redacció.
Moltes gràcies a tu.
I nosaltres ja estem a punt d'acabar aquesta primera hora del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa. Ara hi haurà un bloc de publicitat, després butlletí horari de la xarxa i de Cugat.cat, i tornarem amb les seccions habituals dels dijous, els esports amb Dani Aguila, cinema avui amb l'Alba Triador, que avisa el Hobbit, i acabarem amb la Diana Vidal i el seu espai Ja han patit fins ara mateix.